Cuba era el pitjor record de la seva vida, però alhora, aquella guerra i aquella terra l'havien modelat com si fossin un martell que, boipicant el ferro roent que era ell, l'haguessin forjat i fet indestructible. Gràcies a aquella foscor terrible, ara vivia en una casa gran, acabava de passar la nit amb grans prohoms de la ciutat i era un militant reconegut de la Lliga i, a més, havia estat a la recepció d'Alfons XIII i coneixia Narcís Oller i la seva dona vestia com una gran dama.
L'Albert és el personatge que tenia aquests mals records de la Guerra de Cuba, però no és l'únic protagonista de la novel·la Rosa de Cendra, de Pilar Rahola, que va guanyar el Premi Ramon Llull aquest any 2017. Pilar Rahola, benvinguda.
Gràcies, encantada.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Dius benvinguda, bé, estàs tan acostumada a donar la benvinguda a la gent als platós.
Quedes fatal, ara.
Que dones la benvinguda a tu, això
sí,
està bé.
Bueno, benvinguda.
Això està bé, això està bé.
Escolta, benvinguda a casa teva.
Sí, sí. Aquí ara hem sentit la història, els records de l'Albert. Albert Cornés Piga, que és el protagonista inicial.
Sí, és el net de la Mariona.
És el net de la Mariona. De la Mariona, que és la novel·la... Pilar Rahola ha escrit 3 novel·les de ficció, a part de les moltes novel·les i de les moltes obres d'assaig. El carrer de l'embut,
sí.
La Mariona i la Rosa de Cendra. Però m'ha interessat molt saber que aquesta Rosa de Cendra ja la tenies al cap quan escrivies,
sí,
la Mariona.
Sí, de fet, no, fins i tot gosaria dir abans que el carrer de l'embut, que va ser un homenatge al meu avi, que va ser una de les víctimes del maig del 37, no? Juntament amb el seu mestre republicà. L'avi va sobreviure, però el mestre republicà, el meu pare no, i etcètera, en fi. I aquella era una novel·la que jo havia d'escriure perquè tenia a veure amb la família, sí, i amb la pell familiar, i tenia a veure amb Cadaqués i amb tot aquest món, que també és el meu món. Però sempre que el coquet de la literatura m'apretava, perquè he estat anys i anys barallant-me a mi mateixa, dient no puc escriure perquè tinc una vida complicada, fins que hi ha un moment que les defenses cauen i et diuen: és igual la vida que tinguis, escriu, perquè és un delit que portes,
ja,
tota la vida. No, ara al
revés.
He
llegit que ja t'ha capturat la literatura i ja està.
Jo crec que m'havia capturat sempre. El que passa és que jo havia renunciat amb el convenciment que no la podia compatibilitzar amb la meva vida. No és veritat. El que faig és deixar coses.
Clar.
I o aixecar-me molt d'hora o m'aixecar-me més, perquè hi dedico moltes hores. Però totes les hores que hi dedico són hores bones, felices. No sempre puc dir de tot el que faig, però d'escriure sí.
D'aquesta sí.
D'aquesta sí. I aleshores, des de sempre, vaig dir: el dia que m'hi posi faré un llibre sobre la Setmana Tràgica, per diversos motius, perquè hi havia molta documentació a casa, perquè era un tema que l'avi en parlava molt, perquè el pare era un tema que també era recurrent, i aquelles coses que és una època que penses, en sé coses, però segurament desdibuixades. El dia que m'hi capfiqui, l'entendré bé, no? Però aleshores, quan m'hi vaig posar, que va començar, o sigui, aquestes, abans, comença a escriure-la abans de Mariona, me'n vaig adonar que era molt interessant agafar el paquet de les guerres dels quintos del segle XIX, i primer començar per aquí i fer una mena de saga, que és quan la idea de la saga...
Clar, perquè l'Albert és net de la Mariona.
Sí, i de fet la següent novel·la continuarà la saga Mariona. No dic, no et diré quan, d'on...
Ja ho sap, ja ho sap. No, tot el títol i tot...
Tinc el títol.
Tens el títol i tot, sí, de la propera.
Sí, el tinc, perquè el necessito. Jo necessito, perquè el cervell vagi treballant, fins i tot inconscientment, vagi fent, allò, el subconscient, diguem-ne, vagi,
no
vagi païnt, necessito saber cap on vaig i d'on surto, que és el títol. Per tant, sé el final i el títol de la següent. I això m'emmarca. Després he de posar les vies del tren, no he de posar
les
tot,
vies,
no?
Les vies a vegades són difícils. Escolta, Pilar, a veure, Rosa de Cendra, que ha guanyat el Premi Ramon Llull enguany, dèiem que no és una novel·la d'un sol personatge, sinó de molts personatges que, de fet, ens descriuen la complexitat,
sí,
social i de progrés i de transformació d'aquella època. Em deies que el teu hàbit parlava de la Setmana Tràgica?
Sí, sí, sí. Sí.
Com d'un període què?
Fosc.
Errors que hem comès, que no passi, que no torni a passar mai, que no torni a passar mai.
No, això ho deia més de la Guerra Civil, que la Setmana Tràgica era un record. Els dos avis, tant el patern com el matern, ho recordaven com una gran bullanga. O sigui, a casa que la paraula bullanga existia, sí, que ja l'hem anat perdent, no? Que és molt clàssica del 19, però clar, els meus avis...
Bueno, com bullia tot, molt de,
no? La bullanga, la balot,
la
diguem-ne.
No?
Però també fonamentalment la recordaven com un exemple de brutalitat repressiva de l'Estat. És a dir, l'avi sobretot deia, és que a Espanya quan s'hi posa molt, no? S'hi posa amb molta duresa i amb molta brutalitat. I a mi m'interessava molt el personatge de Ferrer i Guàrdia perquè va ser un crim d'Estat. Va ser un crim d'Estat decidit pel ministre, és a dir...
Ferrer i Guàrdia, per els joves que estan aquí sentint-nos, és el pare de la pedagogia moderna a Catalunya, va ser afusellat, perquè aquí tenim joves...
I veig tantes noies, sapigueu que va ser el primer a la història de Catalunya que va decidir que els nens i les nenes havien d'anar a estar junts a les classes, eh? Que va ser una autèntica, diguem-ne... Va haver dos grans moviments pedagògics a l'època. Un va ser el de Flos i Calcat, que era la recuperació de la pedagogia en català i de la identitat catalana, i en Ferrer i Guàrdia, que era una concepció cosmopolita, racionalista, que ho feia en castellà perquè considerava que era una llengua més cosmopolita, perquè tenia aquell concepte de la revolució internacional, però que alhora plantejava el cientifisme, el naturisme, és a dir, el anar a la muntanya, al camp, veure els animals, les plantes, i sobretot el tema dels sexes i la negació de Déu com a concepte racional. Que allò, a 1902-3, era brutal.
Però el llibre no és sobre Ferrer i Guàrdia, no. És una novel·la, és una ficció. I un dels fills de l'Albert, l'Enric, és anarquista i treballa amb Ferrer i Guàrdia.
Sí,
és això.
Sí.
Val, per tant, en tenim un d'ubicat.
Sí.
Un anarco.
És que tu abans comentaves, ja, fonamentalment hi ha quatre mirades, quatre personatges, perquè a mi em va semblar que la complexitat de la Setmana Tràgica, que t'asseguro que he puat allà dins, diguem-ne, ho he trobat tot ho he trobat, i he xalat molt, coneixent cada detall. A més, tenim molta bibliografia i és, en aquest sentit, una època molt estudiada i m'ha anat molt bé, no? He trobat dietaris de soldats de Cuba.
I has trobat dietaris on es diuen coses literalment com... Ara us deixo una frase escrita per Pilar Rahola en el llibre Rosa de Cendra, però que podria aparèixer en qualsevol dels seus articles. Sense unitat no anem enlloc. Mai no hem anat enlloc i sempre ens ho paguem amb la mateixa pedra. Això a la pàgina 222. A la 224 diu: sort en tenim de Madrid. Cada vegada que els catalanistes estaven barallats, l'Estat prenia alguna decisió repressiva que els tornava a unir, s'endevinava una eina eficaç.
Sí, això són unes actes que
això
vaig trobar. Això
està a dietaris, sí, de l'època?
Sí, sobre, és una baralla amb membres de Solidaritat Catalana,
sí,
entre el que seria el sector que ve del republicanisme, que ve de la corrent del Valentí Almirall, sí, etcètera, i els que venen de la Lliga, del sector conservador, que vindrien potser més de Pi Margall, en fi, tots venen de la Renaixença, en realitat, però conflueixen. I llavors la gent de la Lliga i la gent del republicana fan Solidaritat Catalana, que és el Junts pel Sí d'ara. Però tenen tensions internes.
Junts pel Sí d'ara,
però és que tenen tensions internes molt semblants, no? Doncs a mi, jo vaig pensar, com ensenyo la Setmana Tràgica? Que l'havia ensenyar amb les quatre mirades fonamentals que hi ha en el moment. Una és la mirada de Capitania General. Escolta'm, el millor, diguem-ne, de l'època, d'ara, per decidir-ho, no? Salvant el tema de la violència, voldria deixar-ho clar, però és allò, aquells que diuen l'Estat. L'ordre, que és el meu personatge, és l'Albert, que és un home que ha vingut de la guerra de Cuba, ha fet fortuna...
Que diu, no ho espatllem ara, tu.
No, home, perquè li ha costat molt aconseguir l'estatus.
Que tenim la pasta i a veure si la deixarem anar així com és.
Clar, i a diferència de la Rahola opinadora, que el massacraria en els articles, com és evident, com a escriptora, l'únic que vull és entendre'l. Entendre els motius pels quals algú decideix que la repressió brutal que es produeix és l'opció. Per què? I aquí hi ha tota una història personal que té a veure amb la defensa, allò que en Foix diria, alça el punyal i defensa el teu bé. He guanyat un estatus, no el vull perdre, no? Després hi ha el fill, que representaria el catalanisme polític, que és el militant de Solidaritat Catalana.
Que és l'Avalí.
Que és l'Avalí, que és l'home de seny. No voldria menysprear ningú, és l'home, diguem-ne, d'ordre, però d'un ordre compromès.
És el naixement del catalanisme,
sí,
polític.
Sí, i és el que s'implica i el que accepta que hi ha una confrontació amb l'Estat i accepta en conseqüència que pot haver les conseqüències, sempre quan no es caigui en la violència. Hi ha tot el món antisistema, que és el món de llibertari. Òbviament hi ha la part de les bombes i etc, que això no permetria cap, sortosament, cap comparativa amb el món actual, però després hi ha tot el món teòric del llibertari, que vol fer la revolució contra la corona, contra l'església, contra tot, contra el capital, etc, etc, que té moltes paral·lelismes amb la CUP.
Que perquè els joves ho entenguin serien els copaires intel·lectuals
d'avui. És la CUP, sens dubte. I a més el meu personatge se'n va amb Ferrer i Guàrdia perquè m'interessava molt poder-lo acompanyar amb Ferrer i Guàrdia amb tots els viatges per Europa i etc, i tota la seva dissort, no? I després jo no tenia previst...
Sí. La Marceneta.
Sí. Jo no tenia previst de cap manera un personatge femení. Diràs que rar, no? Perquè un personatge femení important.
És la portada, eh?
Sí, sí, és que m'ha crescut, Mònica.
T'ha crescut de nassos perquè és la portada.
És terrible. És a dir, perquè els personatges fan el que volen. És una cosa...
Els personatges creixen.
Mira, jo com que havia fet un personatge molt fort amb Mariona, molt petitó, però alhora que es fa molt gran i molt fort, havia decidit que aquí, i era un repte literari, faria fonamentalment personatges masculins. I a més, la Setmana Tràgica, perdona que ho digui així, és molt masculina. És molt èpica, diguem-ne, d'aquella testosterònica. Vinga, tots, allò, papa, bueno, anem a fotre'ns.
De moment això no ha canviat.
No, massa.
A part de tu, no hi ha altres protagonistes femenines.
Sí, home, però tu també, mira, no, sí, mira qui parla.
No, però vull dir que realment és molt masculí tot això.
Sí,
no?
Encara ho és
en
molt, sí. Però aleshores què va passar? Que a mesura que jo anava entrant en el món, en el món del 1901 al 1909, aquell món on tot passa, tot el que ara vivim qualla en aquell moment, fins i tot també els corrents literaris, els corrents arquitectònics, etcètera, tot allà comença, vaig descobrir que la mirada femenina també havia començat. I que si jo no posava la mirada femenina, no estava explicant completament el moment, no? És una mirada incipient, tímida, que se'l mira des de fora, que diu, això no va amb nosaltres, que ho intenta entendre, però que comença a endevinar que hi ha un altre llenguatge, hi ha un altre relat. I és el relat que canviarà el segle, perquè al capdavall la mirada femenina canvia el segle XX. I en aquell moment és quan la Marceneta, que és una de les filles, comença a créixer a través de tot el món de la Carme Carr, de la Dolors Monserdà, de la Lluïsa Vidal, totes aquestes dones fantàstiques que eren conservadores, catòliques, alta burgesia, molt riques, però que van decidir la Bon Maison, van decidir dedicar-se a ensenyar a llegir i escriure a les dones obreres, a fer casals, van fer una labor des de la seva mirada catòlica, però una labor social molt important. I faig un homenatge a aquest món, que era un món incipient, que després va créixer molt. I que l'únic que volien, en les revistes que feien, Feminal, per exemple, és una revista important, l'únic que feien era dir, ei, qui som les dones?
I que hi som i hi serem.
Ja hem
vingut per quedar-nos.
I després faig un altre homenatge a les dones llibertàries a través fonamentalment de les dues grans amants de Ferrer i Guàrdia, sobretot la darrera, la Soledat, una dona basca brutal que tenia una força oratòria i teòrica extraordinària, deien que parlava millor que en Ferrer i Guàrdia, que se'n va amb ell, que viu una sexualitat lliure completament, se'n va per Europa, i que d'alguna manera va representar un altre corrent de dones que també ja es van posar, ja van aixecar la mà i van dir, som aquí, eren molt més dures, molt més fortes, no tenien tant relat teòric, en el fons, però sí que van deixar empremta, no? I per tant, resulta que jo, que havia previst que les dones serien més subsidiàries...
Ara resulta que són...
Van créixer de mala manera, la Marceneta va picar la porta, va dir, estic aquí tinc coses a dir, i al final ha crescut tant que acaba sortint a la portada, no?
Rosa de Cendra, els que esteu pensant, home, la Rosa de Foc era el nom com es coneixia a Barcelona, sí, de l'època anarquista, no? És el nom de guerra, per entendre'ns,
sí.
De la nostra Barcelona d'aquella època. I tu vas dir, no, Rosa de Cendra, perquè li trobes un missatge d'esperança,
sí,
en l'efecte de tot el que significa de trauma i de trencament i de disbauxa politico-social la Setmana Tràgica.
T'he dit abans que jo no sé si tu tenia el títol. Sempre, des del principi dels temps, quan vaig pensar que parlaria de la Setmana Tràgica, el meu títol era Rosa de Foc. Sempre. I quan m'hi poso, dic, però tu qui ets per quedar-te un nom històric? Escolta'm, què és això? No, jo no puc monopolitzar una manera, una metàfora de Barcelona que és de tots. I per tant em va semblar que no era correcte. I aleshores vaig pensar, sí, però som un país, perquè a més la Setmana Tràgica no només és Barcelona, és tota Catalunya la revolta,
sí, sí.
Som un país que ens cremen, però de la cendra renaixem sempre, no? I mira, aquí estem amb la bandera una altra vegada, no? I aleshores, quan em va agradar el concepte de rosa de cendra, perquè la cendra germina la terra, fa créixer, és a dir, la cendra no és la foscor, molt sovint és el renaixement, no? I va ser, em va semblar molt poètic i va ser quan vaig posar-ho. De tota manera, si em permets, Mònica, òbviament jo retrato una època. No vaig tenir la intenció de parlar del segle XXI, vaig tenir la intenció de parlar del 1909. Em vaig topar amb un moment que m'explica també el XXI, sorprenentment, que hi ha molts elements. La Gemma Lieres em deia, m'impressionava llegir-lo perquè m'anava portant, diu, jo estava en comissions parlamentàries i m'anava portant el moment
aquí,
que he vist, no? Però al final també l'única cosa que fas és agafar personatges amb totes les seves contradiccions, enfrontant-los a un moment històric molt dur. I aleshores allà surten els herois i els botxins, les lleialtats, les pors, l'amor i el desamor. Al final estàs escrivint una novel·la sobre éssers humans trencats, espantats i que volen sobreviure, no?
Per tant, quan agafeu Rosa de Cendra, no us enfronteu... Nosaltres hem fet la dissecció, perquè us situeu en el mapa de tot el que va significar aquella època, però entrareu en personatges i en vides, i no la gent, els joves que estan aquí a l'estudi ara diuen, vaja rotllo, ens ha fotut una classe d'història. No,
no, que agrada molt, eh?
No es tracta d'això. És a dir, Rosa de Cendra no deixa de ser una novel·la.
Sí, per exemple,
qui vulgui llegir la Rahola, periodista, que vegi el Cuní avui al
exactament.
Dia, o que la llegeixi a La Vanguardia. Però aquesta no és la Rahola periodista.
No, jo deia, em trec el barret d'opinar, perquè crec que no en tinc dret com a escriptora i m'ho prenc molt seriosament, això de la literatura. La literatura és un temple, t'hi has de posar de genolls i anar amb molta humilitat. I jo sóc dels que tira molt. Escric molt i tira molt, eh? I fonamentalment el que vull és agafar el mirall de l'estàndard i passejar-lo, no? I anar entenent-los tots, jo, el personatge que defensa la repressió, per exemple, que és l'Albert, que comença com a membre de la Lliga, però com a bon lobby econòmic potent, diguem-ne, acaba derivant cap a Capitania General. Doncs jo vull entendre els seus mecanismes, els seus perquè al final és un ésser humà davant d'un moment històric, no? I a partir d'aquí passejar pel segle i fer un homenatge a la ciutat.
Que
com a bona mereix. Com a bona d'Arreliana, em va encantar el Quartet d'Alexandria i allà vaig descobrir que les ciutats poden ser personatges. Alexandria és un personatge.
Sí, sí, sí.
Una mica Barcelona és un personatge de la meva novel·la.
Bueno, és un personatge de tantes novel·les, Barcelona, que és realment... És
però vull dir que
la portem
viva, que
capturada en la identitat.
Vull dir que té viva, que creixen els edificis, que hi ha baralles sobre les...
Ai, sobre la pedrera. Sobre sí. La pedrera. Qui vol anar a viure al costat de la pedrera? Una pedrera.
Se'ns devaluaran les cases, deien els Batlló i el propi Milà i tots ells.
Deien, Pilar Rahola. Rosa de Cendra, moltíssimes gràcies per venir al programa. Que tinguis molta sort.